És dimecres, estem d'informació política al sempre amb tu i avui, el temps de portaveus, ens acompanyen els regidors Maite Puella i Joan Manel Tello d'Esquerra Republicana. Què tal, com estan, regidors? Bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Com dèiem, anem a fer un cop d'ull a l'actualitat, a un repàs, als temes que són notícia. Hi ha diverses qüestions i anirem tocant, moltes d'elles relacionades amb les seves carteres i per tant centrarem avui el programa en aquest àmbit, però si m'ho permeten, segurament bé, un dels temes més destacats de la setmana ve sent aquest aniversari de la residència de l'Ametlla de Mar, de la residència L'Onada, que es complia divendres passat amb una festa que d'alguna forma era també doncs una espècie doncs de celebració conjunta d'aquesta celebració, d'aquesta commemoració de l'aniversari. Sé que hi van poder estar, sé que hi van poder viure doncs aquesta nit dels Oscars que va organitzar especialment des de la residència, i que bé, això només era la part lúdica, perquè també hi ha una, entenc que una part més social o una part més institucional d'aquest aniversari, que és que bé, que un centre que va portar molts anys tancats doncs està en activitat i està demostrant que està funcionant i que té molta autoritat per a l'Ametlla de Mar, també per a altres municipis veïns del nostre municipi, no?
Jo quasi et diria que també hi havia com una vessant emotiva. Bueno, Dani, tot esforç al final pues, suposo que té la seva recompensa i bueno, és un logro poder dir que ja ha passat un any, semblava que no arribés mai, però mai, la data d'obertura, i al final, pues, bueno, se va poder obrir les portes amb moltes negociacions, molt d'esforç, i gràcies pues, a la consellera Dolors Bassa, que des d'aquí li enviem una forta abraçada. Llavors, bueno, també les xifres són força esperançadores. Com ja sabeu, hi ha 138 places en total i hi ha un 51 i poc per cent d'ocupació. Llavors, entre places públiques i privades. Llavors, bueno, esperem que se'n puguin celebrar molts més aniversaris, i la veritat que els treballadors i la direcció i la coordinació del centre va fer una tarda molt, molt, molt bonica. Com has dit, era temàtic, la nit dels Oscars, i hi havia també doncs, la participació doncs, dels usuaris del centre. Va ser molt bonic, va ser molt emotiu, i insistixo, pues, esperem que poguéssim celebrar-ho doncs, molts anys més i que poguéssim tindre doncs, aquí a l'Ametlla de Mar doncs, un centre de referència, no? Perquè pues, bueno, sempre... I també per política d'esquerra, no? Sempre hem de cuidar els nostres grans, i perquè al cap i a la fi doncs, són dels que quasi necessiten més serveis. I bueno, esperem que l'any que ve poguéssim tornar a parlar del segon aniversari, i així durant molts anys.
De fet, bé, l'obertura de portes concretament no va ser el passat 23 de novembre de 2017, va ser una mica més tard, correcte, el desembre, però sí que va ser aquella data en què tota la cala va poder gaudir d'una jornada de portes obertes, poder veure les instal·lacions, saber com seria aquell equipament. De fet, des de la mateixa onada ens explicaven això fa dos dies, fa unes hores, no era el que la gent avui està veient. I entenem que avui tampoc és el que van veure en aquella jornada de portes obertes, perquè a diferència de l'obertura de les instal·lacions, justament ara hi ha, si m'ho permeteu la paraula, vida, no? Ara hi ha usuaris, ara hi ha activitat, ara hi ha serveis, ara hi ha atenció a les persones, ara hi ha tot un conjunt de coses que fa que allò sigui un cor latent, no? Allò que fa que bategui aquest centre tan esperat, i que un any després doncs, confirma, no?, que està en la bona direcció i que està funcionant bé.
I llocs de treball, que és important, perquè han generat llocs de treball, hi ha molta gent treballant aquí de l'Ametlla de Mar, i hi ha més usuaris, més gent necessitaran treballant.
Com està la situació ara mateix a la residència a nivell d'usuaris? Perquè aquest també és un altre dels temes que suposo que també estan treballant des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Benestar Social, des de la Regidoria de Salut, perquè evidentment, doncs, com més usuaris, també, a part de més treballadors per poder atendre'ls, també implica més recursos o més esforços en aquest sentit per poder abastir les necessitats.
Sí, les places són 138 en total. Llavors, hi ha 93 destinades a residència, 30 destinades a centre de dia i 15 a discapacitats. Llavors, d'aquests números, l'ocupació és 51 places de residència, de les quals 40 són places públiques i 11 privades. Dels 30 de centre de dia n'hi ha 10, i dels 15 discapacitats hi ha una ocupació de 10 places més. Llavors, quant a recursos, Clar, nosaltres des d'aquí no hem d'oblidar que és un centre privat, però des d'aquí de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, òbviament se fa tota la tramitació pública per a aquella gent doncs, que necessita accedir a una plaça doncs, o totalment pública o concertada. Llavors, des d'aquí es donen visites normals i corrents, és com un tràmit administratiu de serveis socials, d'ajut, de tramitació d'ajut, es recollix tota la documentació i llavors es fa el tràmit amb la Generalitat i és la Generalitat qui directament dictamina si aquella persona pot ser perceptora segons els seus ingressos econòmics i càrregues familiars i també situació personal, òbviament, si pot ser perceptora d'una plaça pública al 100% o a percentatge o plaça denegada.
De fet, l'alcalde ens apuntava divendres que justament en l'àmbit, i ho apuntava també ara vostè, senyora Poll, en l'àmbit de residència és on més places fan falta en aquest sentit perquè el topall de 40 places públiques que es va assignar en l'obertura de la residència ja s'ha omplert
sí.
I que per tant hi ha moltes persones que també estan demandant aquesta plaça. Hi ha unes 11 persones que estan utilitzant el servei privat però evidentment això té un cost i no tothom hi té accés i per tant segurament sigui on caldrà també treballar per aconseguir places.
Jo, evidentment, som molt el que diu la Maite, sobretot en el tema de que era un dels objectius amb aquesta legislatura, obrir un centre que costava molts diners a tots els caleros i caleres i que allí estava mort, i amb molt d'esforç, com bé deia la Maite, no només de l'equip de govern, sinó de la consellera Dolors Bassa, el vam poder obrir, al cap d'un any veiem els fruits, ha sigut llarg el camí, ara ja funciona, com dius tu, a una data també, doncs, des que va obrir el centre com està ara, també ha anat canviant, tot i que ells són una empresa que té molta experiència, que té molts centres, cada centre és té una idiosincràsia diferent i també ha anat creixent amb el pas del temps. I jo, a les regidories que m'ocupo jo, també he d'estar agraït, i també sé que ho estan, perquè hi ha molta interrelació, hem intentat lo més ràpid possible que s'integrés, que està allí diguéssim com a la voreta, diguéssim el que és el cas curvà per entendre-nos, però que quedis molt integrat i esta forma d'integrar-se a nivell sobretot de centres de formació del poble, de centres educatius, doncs ho veiem amb activitats de l'escola de música, activitats de la llar, activitats de l'escola Sant Jordi, l'institut, o sigui, bàsicament el que hem intentat és doncs, que els, en aquest cas que els joves també vagin allà amb la gent gran i que la gent gran pugui també disfrutar dels joves, que al final és un encaix perfecte perquè tots disfruten de tots. I al final la forma que tenim nosaltres és d'incorporar-ho, vale, a lo que és tot el teixit social i al camp de forma tots juntets com una mola i com ens coneixem, com més ens coneixem millor i per a tothom és bo. I la veritat és que l'experiència està sent més que positiva, és a dir, que toca molts àmbits la residència no només una residència d'avis, sinó que l'estem intentant, doncs això, que tinguem molta visibilitat i molta participació per part del jovent i de tota la gent del poble.
De fet, amb els centres educatius de primària i de secundària, l'escola i l'institut, hi ha diversos programes. L'Aula Verda n'és un exemple. Estan treballant conjuntament amb molts projectes. Tercer d'ESO, a través del programa
Correcte.
Socioeducatiu, també estan treballant diversos projectes. Uns de matí, els altres de tarda, però bueno, estan treballant en fer possible que el centre no es quedi tancat. També penso ara amb l'escola de música, que
Correcte.
És un centre dependent pròpiament de l'Ajuntament, a través de la musicoteràpia. Tothom hi col·labora perquè això no deixi de ser una cadena més de l'engranatge de
doncs
la ciutat
sí,
calera.
Al final també hi ha la sort que tenim l'avantatge de tindre uns excel·lents directors de centre amb moltes iniciatives i les que no tenen ells, doncs jo les tinc. Al final som un equip i treballem junts, aquí no es tracta de personalitzar res. I es va començar amb lo de l'Aula Verda, que és un tema que ja funcionava, parlo de l'Escola Sant Jordi en aquest cas, que ja funcionava al centre, amb un espai més reduït, i crec que va ser una idea fantàstica, que vam parlar en consell escolar, ja que estan pegats, perquè estan paret en paret, en aquest cas, o ball en ball amb la residència, de fer-la millor, més gran, i últimament, pues, i evidentment, des de l'Ajuntament, tot el tema que és material, i tot el que ha sigut l'arrencar de l'or, doncs hem tirat endavant amb molta il·lusió. Sé personalment que els fa molta il·lusió als abuelos i abueles que estan allà, i també als crios que s'ho passen bomba. I enguany hem incorporat el tema de la musicoteràpia per a la gent gran i sé que està funcionant molt bé i bueno, cada any o cada cop que podem incorporem noves activitats, ja dic, parlo des de tots els centres educatius, perquè, bueno, perquè és una forma de créixer tots al final, com més ens coneixem doncs és millor per a tots.
I a què parlem d'aquesta qüestió? Justament ara fa pocs dies, bueno, ja tenien un hort, ja el tenien, el que passa és que ara en veiem un diferent, una mica més gran, i ocupant una esplanada que no estava utilitzada, que és justament, si vostès van a la residència, veuran que entre la paret de l'escola Sant Jordi i la paret de la residència, o la zona d'accés a la residència, el mur de contenció, allà hi havia una esplanada que no estava aprofitada. I allò s'ha reconvertit justament a petició de tothom una mica,
també
la voluntat de l'Ajuntament d'oferir aquests serveis, pensada doncs perquè aquest hort sigui més útil, no? Sigui més propici, que tant usuaris de la residència com alumnes de l'escola treballin conjuntament en una pràctica que han vist també que la llar d'infants, i només per aprendre petit, del medi natural, també està funcionant.
Doncs sí, ja et dic, és un projecte que van començar des de l'any de la inauguració de la residència, des de l'any passat, i va creixent. Quan comences qualsevol cosa, doncs primer poses els pals principals per començar a arrencar-ho bé, i a poc a poc van sortint iniciatives, i com que funciona, que és lo bo de l'aula verda, aquesta interacció funciona molt bé, i aquí parlo tant dels professors com dels alumnes, com de l'AMPA, jo en aquest cas des de la mateixa regidoria d'ensenyament, ho recolzem i anem a més, i s'han fet moltes actuacions, no fa massa hem adquirit material nou per anar a més teor, i així continuarem. A més, té altres projectes que tenim, alguns que estan ja començats per donar-li més força, i altres que estan per vindre i que quan els tinguem més lligadets ja informarem quan tinguin ja cara i ulls, per entendre'ns.
No és l'únic hort urbà ara mateix al poble, i això em fa especialment gràcia perquè ho veiem a les ciutats i semblava com utopia. Estan fent horts al mig de les ciutats. I justament ara s'aprofiten espais que estaven desaprofitats fent una acció molt saludable, al final, que a part enriqueix i enfortix relacions entre persones, i que alhora es fa fent una activitat molt saludable.
Diries que a nosaltres no ens faria falta, perquè en una ciutat ho entenc, no? Perquè en una ciutat bàsicament ja es fa, i l'or, per desgràcia, moltes ciutats no ho tenen. Tenen zones verdes, també és veritat, però nosaltres ho tenim al costat, no? Tothom té un tros, tothom té un algo.
Deia això perquè també hi ha un nou or a la zona no tan gran, suposo, com el que la residència i l'escola, però hi ha també una nova zona així al centre ocupacional del Passeig Marítim.
Sí, de fet va ser una petició del propi centre. Sempre intentem millorar, no? Una de les reunions que vam tindre, que escoltem les peticions, i òbviament ens agradaria poder-les atendre totes, però que, que n'hi ha que no es poden portar a terme, doncs se'ns va demanar que estudiéssim la possibilitat d'instal·lar algun tipus d'hort. Ells portaven pensaments de, just a l'entrada, posar com unes... com un caixó elevat i que allà poguessin anar fent, però un cop estudiat vam veure que hi havia un petit espai que ja els hi era suficient i que consideràvem que estava prou desaprofitat. Era un espai que està just al costat de la rampa d'accés al centre i que, que hi ha les dues parets que delimitarien amb lo casal dels avis, la part baixa, i allí simplement hi havia un banc. Llavors, vam estudiar, vam mirar pressupostos, vam mirar què mos valdria ballar allò i posar a terra i el cuidado que pogués necessitar, i s'ha tirat endavant. Ens vam comprometre a fer-ho el setembre ens va ser complicat i es va posar en marxa a l'octubre, i està sent un èxit. Vull dir, és una manera de fer una activitat més. Hem de pensar que es passen moltes hores al centre, alguns més, alguns altres menys, segons les hores que tinguin estipulades, però clar, se tracta d'efectivitats i que el dia de demà inclús puguin arribar a menjar d'aquests aliments que allí puguin cultivar. I a més, també aprofitant, parlant del centre ocupacional, estem intentant fer millores dins de les possibilitats econòmiques que hi ha. Si bé és un centre que petit no és, però pels usuaris que hi ha, òbviament ens agradaria que fos poder-los hi destinar una mica més d'espai. Ara per ara no és possible, tot s'està estudiant per això, i hem fet millores sobretot el que és aparells de climatització i el que és els endolls, no? És un centre prou nou, però a la pràctica òbviament te'n dones compte de amb el dia a dia te'n dones compte de quines necessitats pots arribar a suplir, no? Que necessites, que no pots passar-hi per més, i si els hi han instal·lat més endolls, i anirem programant
Actuacions de millora, no?
Exacte.
Correcte, en aquestes pròximes setmanes. Retornant una mica a ensenyament, bueno, hem parlat una mica de la residència, tanquem aquest bloc ja, de temes de benestar social. Parlant d'ensenyament, fa pocs dies rebíem la visita al municipi del conseller d'ensenyament Josep Bargalló, amb el qual es van reunir des de l'Ajuntament, amb els centres educatius, també en una part amb les AMPES, per poder compartir una mica la realitat del municipi. Deixava alguns titulars al conseller sobre el futur educatiu del municipi, que passava més per innovació educativa que no per infraestructures a priori, perquè doncs, segurament hi ha altres municipis, a vegades pensem molt en els límits del terme municipal, però també pensar en la realitat de país i amb les necessitats de tot el país. I justament el conseller apostava, per exemple, per tema de política de dones a l'Escola Nàutico-Pesquera, per reforçar l'ensenyament d'idiomes, i també parlava de qüestions com l'Escola Nova 21, projecte educatiu del qual s'ha mirallat la llar d'infants Xerinola recentment. Com valoren aquesta visita a regidors i també una mica com entomen les paraules i els compromisos del conseller en aquesta visita al nostre municipi?
Doncs molt important, és lo que recordo ara mateix, per mi cap que mos ve el conseller d'ensenyament a visitar, i va ser, a part de la visita institucional, va ser una visita de treball, i això pues, ho agraïm tots, ho agraeixen els centres, vam poder estar reunits amb els directors de tots els centres educatius que tenim aquí al poble, però des de cada centre també mostra les inquietuds que hi ha, mancances, els municipals amb infraestructures no, diguéssim, perquè això és un tema que m'encarreguem nosaltres, però crec que va ser una reunió més que profitosa i que jo, parlant també amb directors de centres, té els seus fruits a partir d'aquell dia, no? Amb contactes, com bé explicaves, amb educació, com amb molts temes, o amb tots diria jo, en aquest cas, hem de mirar cap al futur, prenent decisions encertades, no mirar el futur per mirar simplement, hi ha coses que es fan ben fetes i no falta canviar-les, però n'hi ha moltes que sí, i anem cap on anem. Com bé comentaves, lo de la iniciativa que vam estar parlant fa uns dies aquí amb la Consol Ferrer, la directora de la nova directora de la Llar d'Infants, esta nova visió de l'ensenyament als més peques. Bueno, és una mica això de l'estudi per projectes, no, que s'està implantant de forma paulatina i és la línia a seguir, és una altra forma de fer de la que estem acostumats tots. Jo el primer, quan estudiava, tot era allò que diem ampolla, 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 i ara pues, és d'una altra manera, és donar més, també més iniciativa als estudiants, i és jo crec que és més que positiu. També falten recursos, perquè quan canvies les coses, els professors han d'estar formats per a poder fer este canvi, que en aquest cas nosaltres, amb el que ens compet, que són, en aquest cas puntual de la llar d'infants, estem fent formació, perquè no només has tindre la idea de fer les coses, sinó t'has de formar per a poder fer les coses ben fetes. I nosaltres estem fent formació, i totes les educadores encantades de fer formació per a què? Doncs per a entrar en aquesta nova línia d'educació, però tal com s'ha de fer. Llavors se va a escoles que aporten molts anys d'experiència i per això li anem. I pues jo li agafo la paraula més de casa al conseller Bargalló, amb les propostes que va fer, amb el que va dir que faria, i nosaltres, pues, quan algú ens diu que ens ajudarà, que farà alguna cosa, pues estem al tanto de que així sigui. I si no, pues, bueno, seguirem demanant pel bé de tots els centres educatius. Al final.
Les peticions de les AMPES també, i ho apuntava el conseller, eren molt sobre temes d'innovació educativa. Suposa que l'Ajuntament, les peticions no són només d'innovació educativa, van per una altra línia, no? Van amb realitats que estem veient als centres educatius, millores que segurament doncs, bueno, són d'aquelles coses que molts cops s'han anat deixant en un calaix i que doncs, actualment des de la regidoria s'estan intentant doncs, posar al dia. No?
S'estan fent molts, molts i molts esforços amb
des de
educació, amb els centres educatius.
Des
perquè els centres educatius, i allí treballa tothom, allò no és una feina de la regidoria d'educació només, evidentment hi ha un esforç econòmic i com dic sempre, surt de la regidoria però és de tots els habitants de la cala, aquí els diners són de tots. Les AMPES estan apretant, els centres estan apretant, ens ho vam trobar malament, diria, per no dir algo pitjor, amb temes de manteniment, coses que potser són simples, com des de l'enllumenat, a pintar, a l'infraestructura en si, tema de goteres, o sigui, mil històries que hem tingut que anar fent. Ens agradaria fer més coses, diguéssim, però primer hem de començar per lo bàsic i per lo primer, que és temes de seguretat als centres, uns mínims, i com feia tants anys que no es feia manteniment, doncs hem tingut que treballar molt amb això. Contents de fer-ho, perquè has de començar a fer les coses que has de fer primeres i després ja arribarem al 2. Tot i així, s'estan fent també moltes altres accions que no tenen res a veure amb el que és només manteniment. Nosaltres, el recolzament des de l'equip de govern és absolutament... jo, en aquest cas, com a màxim responsable com a regidor, estic content i orgullós perquè s'estan fent molts esforços. Sé que ens queden algunes coses pendents, que anem fent-les, alguna que pot ser una mica repetitiva, anem fent-la. Per exemple, el tema del drenatge que n'ha estat parlant, allò ha lligut una piscina des de fa molts anys. Pues, bueno, des de que estem nosaltres hem fet un esforç perquè era necessari fer-lo, primer es va arreglar la part que toca més, diguéssim, als més peques, a infantil, i ara, fa pocs dies, s'ha fet una actuació més gran pel drenatge de lo que és l'entrada principal, perquè de fet allò era veritat que es muntava com una piscina i no era el més adequat. Però clar, tenim els recursos que tenim i tenim molts centres on arreglar coses i tenim moltes coses que fer, i això no és una excusa, perquè allà està la feina feta i no són paraules sinó que són fets, que és el que fem nosaltres, treballar i fer coses.
Parlem de la visita del Consell d'Ensenyament, parlem d'alguns aspectes d'ensenyament, parlem també de la visita del president de la Generalitat, Quim Torra, que també va fer parada al municipi ara fa unes setmanes. No sé si van poder també intercanviar algunes consideracions, algunes opinions com a regidors del govern municipal i regidors d'Esquerra Republicana sobre la situació del país, sobre l'Estat. Torra va llançar alguns missatges claus en el sentit, doncs, de... bueno, del rumb cap a la República Catalana.
Bueno, des d'aquí, doncs, com sempre, la Cala li ha manifestat que bueno, els calers polítics o no polítics estem encoratjats a... bueno, a seguir, doncs, les indicacions que es prenguin, i que de vegades, doncs, la ciutadania no ho tingui molt clar quines són les estratègies a seguir, però bueno, a seguir endavant sense demanar explicacions. I bueno, en això estem, no? Intentant, doncs, donar-los i recolzament.
Sí, me sembla que des d'Esquerra ningú tindrà cap dubte sobre quin és el nostre objectiu. L'objectiu és des de que... des de la seva fundació, aquí no ha hagut canvis de papers, nosaltres seguim pensant el mateix i tots els que formem part volem el que volem i tardarem el que tardarem, però ho aconseguirem. I bé, ho va expressar, en aquest cas, l'alcalde, també ho va agafar de la mà el president Torra, i té clar que aquí nosaltres ho hem demostrat moltes vegades, ho demostrem al poble, ho demostrem quan hi ha manifestacions a Barcelona o allò que sigui, o a les presons dels nostres consellers que estan empresonats, i allà on vas veus caleros, és a dir, que en altres les ganes no m'ho desacabaran.
Dit això, ja hem fet aquest repàs també a les visites institucionals d'aquests passats dies, entrem a l'àmbit de governació, perquè en parlarem, si m'ho permet també, regidor Tello, més abastament aquí al programa, i explicarem molt en detall aquests canvis, però sobre el tema de mobilitat al municipi sempre és un tema que sé que està damunt la taula, especialment als mesos d'estiu, quan hi ha més afluència de vehicles, quan hi ha més afluència també de vianants, i que això també complica una mica la mobilitat. Però dos anys després d'haver fet alguns canvis, algunes reordenacions, han detectat que, doncs, alguns dels canvis s'havien proposat tampoc han acabat de funcionar com esperaven, o bé tampoc no tenen l'autoritat que vostès plantejaven en un principi, vista la complexitat també de l'ordenació urbana dins del nostre, dins del nostre nucli històric de l'Ametlla de Mar, que saben que ens agradaria arribar el cotxe fins a la porta de casa, però els carrers són els que són. Hi ha canvis en aquest sentit, no, regidor?
Sí. Jo voldria explicar que quan vam entrar podíem fer dues coses. Deixar-ho com estava... no fer res i seguir amb l'embús que havia, el problema general de convivència entre vehicles i persones, tot i saber que és una qüestió complicada. Nosaltres tenim els carrers que tenim al poble, tenim sobretot el que és, doncs, la zona aquí més cèntrica, voltant de l'Ajuntament, diguéssim, tenim carrerets estrets, i això són així, no podem modificar-ho. Nosaltres del minut 1 vam començar a prendre tota una sèrie de mesures, i com bé dius tu, més destinades a època estival, quan rebem molts visitants, perquè tinguéssim, doncs, el màxim de zones de vianants, no? Que no hi hagués circulació de vehicles i que, doncs, els que ens venen a visitar, els que hi hem aquí durant tot l'any, doncs, puguem caminar tranquil·lament amb la família, per anar als comerços, als bars, als restaurants, on cadascú cregui oportú. De les moltes i moltes mesures que es van prendre, ara n'hi ha una que hem pogut arreglar, perquè quan fas una modificació per regular el trànsit no en fas una només. és com una quadrícula i has d'anar decidint per on han d'entrar les coses, perquè les coses han d'entrar, però també han de poder sortir, evidentment. I ara, doncs, en breu, crec jo que serà esta setmana, espero que sigui esta setmana, farem un petit canvi. Fa un parell d'anys el carrer Francesc Labadia, entre el que sigui el carrer Madeo i el carrer Pau Casals, van fer un canvi de sentit, que anava lligat a una nova ordenació dels vehicles que ens accedien pel carrer Madeo. Un cop solucionat, i ara ja doncs, més implantat i tothom té més clar i allà no es produeixen abusos de vehicles, entenem que podem fer atràs amb aquest canvi que van fer, que era beneficiós, però que ara mateix creiem que no és necessari. D'aquesta manera, doncs, beneficiarem primer els veïns, que tindran una sortida doncs, potser millor, i farem doncs, que la circulació en aquella zona del carrer Francesc Labadia, tant els vehicles que entren pel carrer, bàsicament perquè entren per Pau Casals, també puguin girar per a sortir al poble, per accedir a alguna zona. Al final és reorganització de lo que és mobilitat, que certament és complicada, però nosaltres estem damunt i, evidentment, si hem de fer atràs amb alguna cosa. Que m'agradaria remarcar que no fem atràs perquè ens haguéssim equivocat. Fem atràs perquè en el seu moment tenia utilitat i ara mateix entenem que amb les altres modificacions que han fet podem fer atràs i així la circulació siga millor, bàsicament.
Que d'alguna forma la proposta passa justament per intentar doncs, reorganitzar el trànsit de la millor manera possible dins del nucli urbà de l'Ametlla de Mar. Parlava d'aquesta qüestió peatonal de la zona de vianants del municipi. Això serà d'una forma permanent o estudiant que sigui d'una forma permanent? Només ara a l'hivern, que és quan hi ha també menys població o la població estacional i no la població turística?
Del carrer Francesc Labadia el canvi és definitiu, quedarà així, no és un canvi que ens ho vam plantejar de fet, l'any passat, un cop acabar l'estiu, vam plantejar lo de, durant l'estiu ho fem així i a l'hivern ho canviem, però jo per l'experiència i també doncs, parlant amb gent que és més entesa, que té més experiència que jo, estos canvis són una miqueta complicats, ¿vale? Quan uns s'acostumen a fer el trajecte d'una manera, doncs bueno, és una miqueta de jaleo i no vam creure oportú, tampoc entenem que era un greuge tan gran. Un cop hem vist que el que afectava o el motiu pel que vam prendre la decisió a través d'altres mesures s'ha solucionat la circulació en aquella zona, doncs hem decidit fer este canvi, retornar al com estava fa 2 anys, al canvi que vam fer, i això quedarà així, no haurà un canvi l'estiu, quedarà durant tot l'any així. Sí que haurà un canvi, concretament, i parlant en aquest cas de zones peatonals, la setmana passada, si no recordo malament, divendres passat o l'altre, ara me perdo en les dates, m'ajunten els dies, va ser una reunió amb els comerciants del carrer Madeo, de punta a punta, tots els comerciants els vam citar, vam tenir una reunió, bueno, pues perquè al final és important saber també la seva opinió. Jo, aquests anys n'he anat parlant, diguéssim, i crec que era oportú, perquè m'havia arribat la inquietud per part d'algun d'ells, bueno, de copsar l'opinió de lo que vol la majoria, del que entén la majoria, i així fer un intercanvi d'opinions. Amb aquesta reunió, en aquest cas, després de cada un es posés la seva postura, opinió, el que creien que estava bé, mal fet, coses a millorar, per una majoria aplastant, diria jo, i van vindre doncs, molts dels... Evidentment van convidar tots els conversos a vindre, a tots, exactament, i van vindre molts d'ells, i per una majoria bastant aplastant, ells volien que el carrer, el que és el carrer Madeo, no tram que ara queda tancat, a l'hivern...
Entre el Llibertat
sí,
i el carrer
entre
Sant Joan.
Sí, entre Llibertat i els quatre cantons, el Sant Joan, correcte. Pues allò que quedarà tancat, diguéssim, que si més no ara, els mesos d'hivern, que hi ha menys afluència de vehicles, que no, este problema de l'estiu no ho tenim, doncs que quedés obert, doncs com altres carrers on també hi ha comerços de la població. Jo en aquest cas ho vaig entendre així i ens vam posar els vaig dir amb ells directament, dic, no podem fer-ho demà perquè els canvis s'han de fer ben fets, ha d'haver un informe policial, hem de canviar la senyalització, ens ha de quedar tot clar com ho fem, ja vam estar parlant i jo no crec que passi d'esta setmana en què este canvi el fem. Este sí que és un canvi que és provisional, que és durant els mesos d'hivern, han marcat no han marcat una data d'inici, perquè no la tenia jo, sinó que els hi vaig dir que els propers dies ho faríem, jo crec que si era esta setmana, no crec que passi esta setmana, el que no van marcar és un final, vale? N'anirem parlant, perquè al final també quan fas un canvi, és a veure com evoluciona, i de cara a l'estiu, jo sóc més de que torni a ser peatonal, però ne parlarem. El que importa ara mateix és que ara, doncs des de, jo crec que repeteixo, esta setmana mateixa estarà obert al trànsit este tram del que parlàvem, d'acord? Del carrer Madeo, entre el carrer Llibertat i el carrer Sant Joan, estarà obert a la circulació se podrà parar, no es podrà estacionar, d'acord? Estem acabant d'ultimant el tema de les senyals, per això volem fer-ho ben fet, se podrà fer parada, però no es podrà fer estacionament. Des d'aquí convido els que ens escoltin respectar-ho, allí amb els comerços i com d'altres zones del poble, només esta, hem de respectar pues, les senyals que tinc, perquè al final els que anem en cotxe som els mateixos que anem caminant, i si no ens portem massa bé, pues, al final sortim tots perdent, llavors hem de ser tots curosos amb aquest tema.
Ja que parlem de vehicles, justament hi ha un tema nou, que és la rotonda de l'entrada.
Sí.
Bueno, ara ja no sé quina rotonda és la de l'entrada, si els braços i rems o l'altra.
Sí. Bueno, ja... tenim una altra, la rotondeta.
Que aquesta nova rotonda que s'ha instal·lat justament a l'encreuament amb l'accés a l'avinguda de la part de Cala. Bueno, com en totes les coses noves, ha tingut veus positives, veus que no són d'altres... Sí. Des de la regió de governació, entenent doncs, que també coordinen tota la mobilitat del municipi, com ho veuen? Com han vist l'adaptació d'aquesta rotonda en conjunt amb el trànsit que passa per aquest punt del nostre municipi?
Jo del minut 1 que en vam parlar i vam començar a estudiar la possibilitat de fer-ho i vaig apostar fermament, i no ho dic perquè sigui el regidor de governació, no ho dic, ningú em va haver de convèncer de res perquè tenia clar, és una proposta que n'havíem estat parlant i a mi em sembla més que positiva. Bé, tots ho sabem, no? Tant l'accés a la població pel pont de la via, diguéssim, com la sortida, també dels vehicles que ens venen pel carrer Goya, més els que ens pugen, que venen dels centres educatius, els camions que ens venen del port, doncs allò és una zona, era una zona complicadeta, vale? Complicadeta per al trànsit. Ara, el que s'ha fet és, en aquest cas, a través de amb Diputació, es va anar parlant amb Diputació, vam asfaltar tot el que seria... el que heu vist, digues, està asfaltat, més cap endavant també, cap a la zona de lo que és la TV3025, aquell trosset que també pertany a lo que és municipi, ho van asfaltar, van arreglar el paviment, i s'ha fet aquesta rotondeta que dia la Maite, que no és una rotonda com que nosaltres l'entenem. Per què? Bueno, perquè es fa una primera provatura, en aquest cas, per veure com funcionarà, amb la intenció de després fer una rotonda de veritat. El que entendríem com una rotonda, com la que dius tu dels braços i rems. Per què? Perquè entenem que serà bo per l'accés, com bé parlem sempre, quan mos arriba l'estiu, nosaltres, pues, per sort, mos ve a visitar molts turistes, hi ha molta segona residència, perdó, i l'accés a les poblacions és molt important, Hi ha tant per mercaderies com per turistes. Crec que amb el que han fet ara mateix solucionen problemes. Entenc a alguns usuaris que m'ho han comentat, sempre que hi ha un canvi a tots mos costa. Jo altres vegades he repetit que jo en aquest cas era policia local, quan el carrer Vall Josep I Joan se va canviar i abans pujaven i baixaven cotxes i els primers mesos era com una locura, i ara costa imaginar-se que tornin a pujar i baixar cotxes. Bueno, tots els canvis sempre costen una miqueta, jo crec que és un canvi molt a positiu, i quan tinguem la rotonda gran, per entendre-nos, pues, serà encara millor. Tindrem un accés a la població millor i sobretot més segur, que és el que importa en trànsit, que sigui segur.
Veurem com acaba funcionant també aquest projecte de projectar la rotonda d'una forma definitiva, com avança. També entenem que aquí hi ha una obra i que això implicaria més coses. Que no és...
Estem treballant, nosaltres seguim treballant, encara que no es vegi, seguim treballant i sortiran, els fruits sortiran segur.
Correcte. Anem a parlar d'esports. Canviem d'assumpte i encarem així la recta final d'aquest temps de portaveus. Ja anunciaven ara fa unes setmanes, uns mesos, la intenció de fer doncs una inversió important a tota la zona esportiva amb la construcció d'un nou camp de futbol 7 complementari al actual de futbol 11. D'aquesta manera facilita també que l'esport base, el futbol base del nostre municipi, tingui bueno, un altre terreny de joc addicional per a múltiples usos. Regidora d'Esports, Mate Poll, com està aquest projecte? Com s'està treballant per fer-lo factible? En quin moment estan en aquest moment del
Clar.
procés?
Temes que potser ens trobem en un moment en què bueno, ens hem d'organitzar molt bé, perquè parlem de diverses coses. Parlem del nou camp de futbol 7x7, parlem d'arreglar el poliesportiu que ara ja tenim i parlem de la nova pista poliesportiva. El tema és que hi ha molta pràctica esportiva, tant engegada per l'Ajuntament com en clubs privats, i s'hauria de donar doncs, una atenció i una resposta doncs, a totes les necessitats que hi ha, entre elles la necessitat bàsica d'un lloc on te pugui entrenar. Llavors, clar, alhora hi ha molta, molta diferència entre cada pràctica esportiva i entre cada necessitat del terreny que cadascú necessiti. Per exemple, no serà la mateixa una pista poliesportiva per un futbol sala que per un patinatge. Llavors, bueno, anem a poc a poc. El que és el camp de futbol 7x7 sense cautxo ho tenim molt clar ja. Com ha anat, pendent doncs, de poder doncs, ultimar els detalls per la seva instal·lació. I en quant al poliesportiu, pues, clar, el tema és que és una instal·lació que a hores d'ara, per tota la demanda que tenim, no la podem deixar perdre. De fet, la intenció no és deixar-la perdre, la intenció doncs, és dotar-la de més funcionalitat encara. Però clar, per dotar-la de més funcionalitat ja no és fer-li un rentat de cara com estarà se li ha anat fent, sinó és doncs, agafar d'arrel el problema i intentar doncs, solucionar-lo. Quins problemes hi ha? Dos, principalment. El que per la gent pot ser, doncs, li pot donar més importància al que són les grietes, hi ha un informe de seguretat fet per l'arquitecte que de problema no n'hi ha cap, l'estructura està correcta, no caurà, no, és un edifici segur, si no fos segur doncs seríem els primers que ho tancaríem, però no és el cas. Llavors, quins dos problemes hi ha? Uno, un techo, dos, pista. Comencem pel techo.
A més, és un tema que ja porta...
molts anys.
Cua, sí.
Nosaltres, de fet, em sembla que ho vaig explicar al primer parlem de què vaig fer, i ho torno a explicar per qui no ho recordi, que lo dissabte es va fer la investidura de... un dissabte 13 de juny se va fer la investidura de Jordi Gaseni com a alcalde.
Parlem del 2015, eh?
2015, i aquell dissabte ja mos trucaven que hi havia gotres al poliesportiu que havien de fer. Abans de la investidura, això, eh? Llavors, clar, bueno, el tema és que l'anterior govern doncs, va destinar una partida, molt poca partida, 3.500 euros a una empresa per fer una impermeabilització. Aquesta empresa, jo no dic que la feina no la fes bé, i ni molt menys, de fet, és una empresa que ens ha cobert la garantia a més creix, vale? I ha vingut a reparar quantes vegades els hi hem necessitat amb cos en aquella mateixa factura, vull dir, sense cost per l'Ajuntament. Però el tema és que allà no s'han de fer parxes per les goteres. S'ha d'impermeabilitzar el sostre sencer del poliesportiu. Clar, això estem parlant d'una partida d'uns 12.000, 15.000 euros. Llavors, clar, el tema és que, a més, alhora, pel lloc on està la pista poliesportiva construïda, el problema de les goteres no es pot erradicar. Vale? Vull dir, això ja m'ho han explicat diversos tècnics, han demanat diverses opinions, no es pot erradicar al 100%. Cosa diferent és... com ara, què passa? Que s'ha d'inutilitzar un quart de pista. Això no passarà. Però petites goteres, se veu que n'hi hauran sempre. ¿Vale? Llavors, ara estem mirant doncs, d'impermeabilitzar el que és tot el sostre. Pel que fa a la pista, com m'he dit al començament, hem d'atendre moltes necessitats. I ara per ara, de pista poliesportiva n'hi ha una. I a la pista poliesportiva hi ha dos problemes. Una, el moviment del terreny. I dos, que l'aigua... ens preocupa només l'aigua de la pluja, però ens ha de preocupar l'aigua que ve per baix, també. I clar, hem de buscar doncs, un material que cobreixi totes les expectatives que tenim el govern. Expectatives de govern que venen de les necessitats de la gent. No es tracta un tema de voler, sinó de necessitat. Una pista apta per diversos esports, per tots, millor dit, apta per esdeveniments, alhora que tingui algun sistema d'amortiguació, perquè clar, si serveix pel patinatge, doncs busquem alguna pista que absorbeixi prou l'impacte d'una persona que pot caure. Rítmica, poso l'exemple del futbol perquè és el més visual, però parlem rítmica, parlem twirling, parlem de qualsevol pràctica esportiva que comporti que no hi hagi cap tipus de protecció quan es cau al terra. I lo de l'impacte, i alhora que no s'agrieti, no es bufia quan hi ha la humitat, no només de l'aigua que pot arribar a caure de dalt, sinó que les aigües que hi ha per baix, les subterrànies. Llavors, bueno, estem mirant este material, avui, bueno, ja fa molts dies que anem al poliesportiu, avui concretament s'ha anat al poliesportiu, amb uns tècnics especials, doncs per mirar quin és el material que es podria posar en este poliesportiu. Ja ho tenim mig mirat, a mi no m'agrada adelantar les coses perquè sempre dic que es gafen, per tant, ho deixem així. Te diré que avui hem anat a mirar i en uns tècnics per mirar el material.
Bueno, per tant, doncs, que està també vist la solució a aquesta qüestió, o que almenys ja estan plantejant el projecte, què caldria fer.
Sí, clar.
Després caldrà buscar la part dels diners, que això és un altre dels temes que hauran de localitzar. I hi ha una tercera pota, que és la pista poliesportiva, que es projecta a la zona esportiva, aquesta
Exacte.
Pista al descobert, no?
Ara per ara, avui a la reunió que hem tingut, tenim clar on va la pista poliesportiva, però clar, Dani, el terreny és el que és, el lloc és el que és, ara podem fer la pista al terra, és a dir, el que és el paviment, però hem de pensar en el que podrem fer més endavant, sostre, parets, grades, vestuaris, no ho sé, el que es vulga fer allà, lavabos. Clar, Dani, no podem hipotecar segons quin terreny sapiguent que tot allò d'anar allà i sense saber... o sapiguent que si posem la pista poliesportiva en un lloc determinat, llavors mos hipoteca el que es vulga fer en un futur. Llavors, ara per ara, sobre el plano, avui a la reunió que hem tingut, ho tenim molt clar, farem el que podrem amb la partida que tenim. Vull, això hem de tindre ben clar. Lo idoni i el que nosaltres volem és construir el poliesportiu sencer, directament, però la realitat és una altra. Les expectatives, hem de baixar les expectatives perquè s'ha de, o sigui, no mos gastarem el que no tenim. Així, més resumit no t'ho puc fer. Mm-hmm. Llavors, si podem fer doncs, la pista poliesportiva, almenys al descobert, la pista poliesportiva, no, perdó, el paviment, sí, que ara correcte, parlant no? del poliesportiu ara me lio. El paviment, un paviment que sigui apte també, com he dit i em repeteixo, per diverses pràctiques esportives, i bueno, s'intentarà doncs, fer el màxim i intentarem fer-ho a gust de tots.
Bueno, sí, al final tindrà un ús poliesportiu, al final aquesta pista de la qual comentem a la zona esportiva. Sí. Hem d'anar acabant, ja que parlàvem del poliesportiu galetet, del que tenim avui. Dissabte passat va ser l'elecció de les pubilles, de l'hereu, presentació de les damiseles i dels quintos, sé que van poder estar-hi, suposo que, bueno... aquella imatge no, de la il·lusió dels, de les joves, dels joves que participen i que seran protagonistes d'aquí pocs mesos, un parell de mesos, a la nostra festa major de la Candelera.
Se'ls hi veu a la cara. Se'ls hi veu a la cara a tots. Nosaltres estem allí primer a la fila, però
I a més que vostè professionalment, com que també doncs, treballa amb molts d'ells,
clar.
Suposo que també hauríeu vist... l'avançala, no? La part de
correcte,
els
correcte.
Nervis previs
correcte. O sigui, no sóc el pare de cap d'ells ni tiet, algun familiar tinc evidentment per allí, que tots tenim família en crios, diguéssim, però sí, doncs tinc relació amb els crios per la meva dedicació professional o d'aquí mateix de l'Ajuntament, i fa goig doncs, veure les cares de tots, tots absolutament, dels quintos, dels pubilles, pubilletes, dels hereus, s'ho passen bé, els pares,
per suposat.
Són més grans que seus que els dels crios i molt content. Jo la sensació que tinc cada vegada que fem un acte com lo del dissabte és la loreta està que fa candelera ja, que t'entra a poc, queden dies, queden bastants dies encara, diguéssim, però ja comença a notar el regusset de candelera, que és on tots xalem, és una data molt senyalada que tots esperem, i tu passes bé i veus que la gent és un dia d'aquells bonics, arrencada de festes.
Bueno, de fet, ens va avançar ja el regidor Vicent Lleó fa pocs dies, la setmana passada, també alguns dels concerts, ja s'ha anunciat Doctor Prats com a cap de cartell, amb Joan Rovira i la banda, suposo que també treballant, i a més cadascú en els seus cantons, no? La regidoria de festes doncs, organitzant tot l'eix, el governació, evidentment, té un pes específic en tota la seguretat, esports també té un pes molt important en tota la pràctica esportiva que s'organitza. De fet, per a mostrar un botó aquest cap de setmana ja a la nit de l'esport, que és també una de les cites esportives importants, ara la comentem.
Sí.
Però evidentment també és un treball conjunt fer unes festes de totes les regidories i de tots els departaments de l'Ajuntament.
Jo crec que ho hem explicat molt bé i la Maite suposo que està d'acord amb mi, si no malament. Jo crec que una de les característiques més importants d'aquest equip de govern és la... el treball en equip, i en equip no me refereixo exactament entre diferents regidories. La coordinació entre diferents regidories és clau quan tens pocs recursos, o no en tens, que és el que ens van deixar, i has de fer molts esforços, i has de posar moltes ganes, i tenir molta imaginació, allò que parlem de la sinergia, que un i un no són dos, sinó que són bastant més que dos, doncs nosaltres així és com treballem. Jo crec que és una de les senyes d'identitat d'aquest equip de govern. Hi ha molta coordinació entre regidories, com tu dius, la Candelera... s'identifica en festes i s'ha d'identificar en la regidoria de festes perquè així és, però com moltes altres activitats al costat ja toques molts pals, diguéssim. A mi em toca, per la banda que em toca, doncs, de governació, la meitat del tema d'esports, i els altres regidors el mateix. I la feina al final, els fruits que s'aconsegueixen, s'aconsegueixen perquè darrere d'aquella regidoria, que és qui fa l'esforç principal, qui té el pes, hi ha totes les altres regidories recolzant i estan damunt perquè res falla, i les festes de la Candelera són, doncs, bueno, d'aquelles altres tan importants que tots volem que siguin perfectes, i tots ens esforcem com les demés altres activitats que es fan. I per què? Pues perquè les altres regidories, que potser no tenen tant de pes, ens esforcem tant com si fos, som els màxims responsables, que aquesta és la nostra feina.
Apuntava que aquest cap de setmana, divendres, d'aquí dos dies, tenim aquesta festa de l'esport, nit de l'esport de la Cala, la nit on se posa de llarg, doncs, tot el món esportiu calero, associacions, entitats, àrea d'esports, etc, etc.
Sí, de fet ho tenim previst per este... Normalment era més a l'octubre, però per qüestions de logística i del poliesportiu, ja he dit que d'instal·lació en tenim una i que, clar, ens hem d'anar partint i repartint. I, bueno, hem fet un nou format, molt més curt, per a que, doncs, per a intentar cridar més gent. Els últims anys se feia pesat. I, bueno, escollint, no?, doncs, quins premis se donaran. Hi ha la promoció esportiva, millor esportista d'entitats, millor esportista de l'àrea municipal, millor esportista de projecció exterior del 2017-2018 tots, i, bueno, més a tots els esportistes que, òbviament, s'ha de premiar la pràctica esportiva. I el que sí que et volia comentar, queden dies, però ja vull conscienciar la gent, és que el 13 de desembre fem lo de la Marató de TV3. Aquest any se fixa que tots els abonats al CEM, doncs, facin un donatiu, el que vulguin, voluntari, doncs, i els no abonats un donatiu de 5 euros, mínim de 5 euros. Hi han dos franges esportives, animem a tota la gent, sobretot és per una bona cosa, és contra el càncer, la investigació dona vida, i, doncs, esperem la màxima col·laboració.
Ho explicarem aquí al Sempre amb tu, també en parlarem més abastament, abans que celebri aquesta nit de l'esport i tot el que s'ha organitzat. Així posem el punt final a aquest temps de portaveus. Avui amb Esquerra Republicana, amb Maite Puell i Joan Manel Talló, regidors. Gràcies. Fins la propera. Bon dia.
Gràcies.
Molt bon dia.